Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida. Vull ser peix i volies el fer. Com és la vida? Vull ser roig i volies ser groc. Com és la vida?
Segur que algun dels nostres oients recorden els automòbils Hispano-Suïssa. És veritat que des de la fàbrica barcelonina de la Hispano-Suïssa es van fabricar cotxes amb la categoria d'un Mercedes o un Rolls-Royce? S'acaba de publicar el llibre La Hispano-Suïssa, esplendor i ruïna d'una empresa legendària, de l'economista Jordi Nadal. El publica l'editorial Passado y Presente, que va ser fundada per Gonzalo Pontón. Avui sabrem com és la vida per ell. Senyor Gonzalo Pontón, bona nit i gràcies per l'atenció.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
És veritat que entre 1904 i 1946 la Hispano-Suïssa va ser un referent mundial produint cotxes de la categoria d'un Mercedes o un Rolls-Royce, a més de motors d'avió?
Sí, fins i tot va ser els seus cotxes per la seva increïble qualitat tècnica i el disseny tan avançat va ser una empresa molt millor que la Mercedes. Potser va ser com la Rolls-Royce, però va ser molt millor que la Mercedes, que a més va haver de patir després uns problemes a l'Alemanya nazi. No? En canvi, no només va construir uns motors i unes carrosseries espectaculars amb la tècnica més depurada i més creativa d'aquell moment, sinó que efectivament el gran cervell de l'Hispano-Suïssa, l'enginyer suís Marc Birkisch, va construir uns motors d'aviació pels francesos a la Primera Guerra Mundial que van guanyar totes les batalles aèries als alemanys, totes.
Doncs hem de dir que una marca espanyola de cotxes de renom i motors d'avió en uns moments en què Espanya era un país amb un retard industrial, econòmic i social flagrant, no?
Sí, per això segurament dir una fàbrica espanyola és un punt d'abús del llenguatge, és a dir, el que era una fàbrica catalana i barcelonina on hi havia unes condicions de desenvolupament industrial que no existien arreu a Espanya. Per tant, sí, evidentment que és una marca espanyola, però no sembla que en aquells moments, als inicis del segle XX, aquesta empresa hagués pogut funcionar a la resta d'Espanya, com es va demostrar perfectament quan per un caprici del rei Alfons XIII va obligar el Damià Mateu, president de la companyia, a establir una sucursal a Guadalajara que no tenia la més mínima racionalitat econòmica i que naturalment va fer unes pèrdues fabuloses.
Repassem una mica. Hispano-Suïssa va ser fundada a Barcelona el 1904 per Damián Mateu i Marc Birkisch, propietat de quatre generacions de la família Suquer Mateu. Qui era Damià Mateu, fundador d'aquesta Hispano-Suïssa, i què havia fet fins aleshores?
Pues el Damià Mateu era un ferreter català, fill d'un Miquel Mateu, que en el segle XIX havia sigut tan famós que a Barcelona se'l coneixia com Miquel el dels Ferros. El seu fill, Damià Mateu, que era el segon i no havia pas d'heredar l'empresa del pare, va estudiar per advocat a la Universitat de Barcelona i es va donar la circumstància de que el germà gran va morir i ell doncs no va tenir més remei que fer-se càrrec de les empreses del pare, que eren unes empreses que en aquell moment, al segle XIX, fabricaven balconades i pots i coses d'aquestes, però el Damià Mateu les va reconvertir i les va fer que aquestes ferreries es convertissin en grans empreses metal·lúrgiques. I, per exemple, aquesta empresa, el Damià Mateu, és la responsable del transbordador del port, el que va a Montjuïc, i també del cremallera de Montserrat.
Fixa't. I Marc Birkisch?
Aquest és un personatge fascinant, molt, molt estrany, molt curiós, un geni, sens dubte, un geni però de l'alçada d'un Einstein, que era de procedència alemanya, però ell havia nascut en un cantó suís de parla alemanya i havia estudiat a un esplèndid institut politècnic i s'havia especialitzat en, que és una cosa lògica per un suís, en mecanismes de precisió, com per exemple els que requereixen els rellotges, no? Llavors aquest noi, quan tenia 19 anys, va venir a Barcelona, no se sap massa per què, i aquí va començar a treballar amb uns pioners de l'automòbil, uns gallecs que intentaven muntar una fàbrica d'automòbils a Barcelona, i els hi va fer els primers motors. Però aquestes empreses petites i descapitalitzades van fer fallida, i un bon dia, doncs, el Damià Mateu s'assabenta que aquest home, aquest enginyer del que tothom parlava, un noi de 19 o 20 anys, que era un geni, estava sense feina. Total, que s'hi va anar per ell, el va fitxar com qui fitxa el Messi, perquè evidentment el Bilkist va ser el Messi dels motors de cotxes de luxe i d'aviació.
El cas és que durant 44 anys aquesta firma, la Hispano-Suïssa, va fer fortuna. Però què va passar exactament? Crec que, tal com ens deia vostè, el rei Alfons XIII i més endavant Franco, les seves vinculacions polítiques corresponents, van ser els que van determinar la seva ruïna i desaparició, és així?
Sí, sí, és exactament així, però té una explicació de lògica feixista en el cas del Franco, no?, i de lògica centralista i monàrquica en el cas d'Alfons XIII, que a més Alfons XIII és conegut i és ben sabut que va dedicar una bona part del seu regnat a fer negocis financers, pel que sembla, bastant més intel·ligents que els que va fer el seu net Joan Carles, i una de les coses que va fer va ser comprar 1.500 accions de la Hispano-Suïssa, que, si no m'erro, pujaven un prop de 800.000 pessetes de l'època, que representava més o menys el 8% de les accions de l'Hispano-Suïssa. Però tenint només el 8%, clar, com que era el rei i era un home molt aficionat als cotxes i li van regalar un dels primers Hispano-Suïssa i anava a les competicions esportives i tot això, doncs aquest va fer valdre, diguem-ne, que era el rei d'Espanya, per dir-li amb el Mateu que muntés aquesta empresa a Guadalajara, perquè estaria més a prop de Madrid. És aquesta cosa borbònica que comença en Felip V, que és la centralització de tot el que es pugui en el centre d'Espanya. No necessàriament a Madrid, però diguem-ne que això de Barcelona els hi agafava com una mica extra radi.
I Daniel Mateu, el fill, que va ser Miquel Mateu, alcalde de Barcelona el 39, sí. Tinc entès que pel fet de ser català això li va passar factura en les seves relacions amb Franco, és així?
Jo no m'ho he cregut mai, això. És a dir, no crec que fos això, perquè el Miquel Mateu per Franco era un gran patriota espanyol. No crec que li molestés que fos català. El que va passar és que en el règim feixista d'autarquia del general Franco no volien de cap de les maneres que les empreses punteres fossin privades. Les empreses punteres havien de ser propietat de l'INI, i això és el que els emprenyava.
I, Gonzalo, la família Mateu, propietària ara del Castell de Peralada, ha donat facilitats al senyor
totes,
Nadal?
Totes, sí? Totes. L'Artur Suqué i la filla del Miquel Mateu, la Carme, que ja és morta, li van donar tota mena de facilitats perquè ell investigués no només, diguem-ne, les actes i els arxius de la companyia, sinó una cosa que ha estat molt important per aquest llibre. Els van donar accés a la correspondència privada. I a la correspondència privada es diuen coses que en els registres oficials i en les actes dels consells d'administració no es diuen. I, per tant, va ser extraordinàriament important per aquest llibre. Per això aquest llibre fa unes aportacions que cap altre no havia pogut fer.
Si us interessa aquesta informació, us recomanem La Hispano-Suïssa, esplendor i ruïna d'una empresa legendària, de l'economista Jordi Nadal, que ara té 90 anys. Ha estat un dels catedràtics d'història econòmica més importants d'Espanya. Un llibre que s'esperava, per cert, per part dels historiadors de l'economia i l'empresa espanyola. És així, Gonzalo?
Perquè hi havia molts indicis, perquè al llarg d'aquests 20 anys el Jordi Nadal ha anat repartint amb conferències i amb premis i convocatòries petites peces, petits indicis del que ell estava treballant. I, esclar, hi eren tan interessants que els professionals diguem-ne, historiadors, economistes, empresaris, amants de l'automòbil, esclar, estaven amatents i esperançats que algun dia sortís el llibre, i ara, per fi, afortunadament, efectivament, com vostè deia, als 90, gairebé 91 anys del professor Nadal ha pogut ser publicat.
Ens ho diu Gonzalo Pontón, Barcelona, 1944, historiador i editor i fundador de l'editorial Passado y Presente, encarregada de posar en circulació aquest llibre sobre la Hispano-Suïssa. I per al senyor Gonzalo Pontón, com és la vida?
Per mi?
Sí.
De moment llarga.
I han estat tip?
No, de cap de les maneres. Aviam, hi ha coses llargues, que com més llargues, més interessants són. No, estic agraït de tenir una vida llarga, amb l'esperança de que encara em quedi un bocinet per continuar fent coses.
Doncs que nosaltres ho puguem explicar. Senyor Gonzalo Pontón, moltíssimes gràcies per l'atenció i pel treball que han fet.
Moltes gràcies a vosaltres, heu estat molt amables.